El Cafè de Punt7 Ràdio, amb Pol Güell, Adrià Giró, Cels Naranjo i Francesc Toro.
Bona nit i benvinguts al novè Cafè de Punt7 Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes i disposats a passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. Com sempre, ens acompanyen els nostres tres col·laboradors habituals. Per una banda, en Cels Naranjo i en Francesc Toro. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Què ens porteu pel programa d'avui?
Bé, doncs avui us portem un comentari sobre el que està passant entorn del jutge Santiago Vidal, que està sortint molt últimament en els mitjans de comunicació, arran de l'esborrany de Constitució Catalana, que ell, juntament amb alguns jutges més, doncs han redactat. I, com a conseqüència d'aquest esborrany, doncs el Consell General del Poder Judicial ha obert un expedient a Santiago Vidal per investigar si s'ha comès una falta o més d'una falta, millor dit. I bé, aquestes faltes podrien acabar comportant la seva expulsió de la carrera judicial.
I també ens acompanya l'Adrià Giró. Bona nit, Adrià.
Bona nit.
De què ens parlaràs avui?
Avui farem un exercici filosòfic que intentarà respondre a la pregunta si som la mateixa persona al llarg de la nostra vida i farem servir arguments de diversos filòsofs per intentar almenys o buscar arguments que donin una resposta, intentar que sigui satisfactòria per la gent que ens escolta i a veure si som o no la mateixa persona al llarg de la nostra vida.
Sona interessant. I a més, avui també debatrem sobre el paper que han de jugar els cossos policials en les societats democràtiques. Així que un cop fetes les presentacions, comencem. Moment ara per fer una mirada enrere i recordar què passava al món un 13 de febrer com avui de fa uns quants anys. El 1542, els conqueridors espanyols Gonzalo Pizarro i Francisco de Orellana arribaven al riu Amazones. El 1668, Espanya reconeixia la independència a Portugal a través del Tractat de Lisboa. El 1810 es firmava el Conveni d'Aranjuez. El 1917 era detinguda a París l'espia Mata Hari en el marc de la Primera Guerra Mundial. El 1944, la ciutat russa de Rostov era alliberada de l'ocupació nazi durant la Segona Guerra Mundial. El 1967 es descobria a la Biblioteca Nacional d'Espanya, a Madrid, un volum de 700 pàgines amb anotacions manuscrites de Leonardo da Vinci. El 1971, Salvador Allende nacionalitza els recursos miners a Xile. El 1972, l'esquiador espanyol Paquito Fernández Ochoa guanyava la medalla d'or en eslàlom especial als Jocs Olímpics d'hivern de Sapporo. El 1992, el Congrés dels Diputats aprovava la Llei de Seguretat Ciutadana. Fa pocs dies va ser el 4 de febrer, una data que fins fa poc no li donàvem gaire importància, però que des de fa poc ha passat a tenir una rellevància especial. Des que el cas del 4F i de Patricia Heras va arribar a la llum pública a través del documental Ciutat Morta, s'ha generat un intens debat sobre l'actuació de la policia en aquest cas. Però aquest no és tan l'únic cas en què la policia ha tingut actuacions que no han agradat a certs sectors de la societat. Aquí al Cafè volem recordar-ne alguns, ja que creiem que parlar de casos que han generat debat és un exercici sa que afavoreix la democràcia. Un dels casos més sonats dels últims anys ha estat el d'Esther Quintana, que el 12 de novembre de 2012 va perdre un ull durant la manifestació de la vaga general a Barcelona. Segons sosté Quintana, podria haver perdut l'ull per l'impacte d'una presumpta pilota de goma llançada pels Mossos d'Esquadra. L'aleshores conseller interior Felip Puig va insistir en que no es van llançar pilotes de goma ni aquella manifestació, tot i que un vídeo difós a internet demostrava que sí que es van llançar pilotes de goma en aquella zona. Un altre cas en què s'ha posat el punt de mira en la feina de la policia ha estat el cas Raval. L'empresari Juan Andrés Benítez va morir el 5 d'octubre de 2012. La seva mort va ser quan un grup de Mossos d'Esquadra l'estaven reduint. A la xarxa es pot trobar un vídeo amb imatges de la reducció dels Mossos. Tot i que hi ha diverses versions dels fets que es contradiuen, sembla que el mateix Benítez és qui havia trucat als Mossos quan estava tenint unes disputes amb un veí. En aquest cas, la versió oficial dels Mossos diu que van procedir a reduir Benítez, que es va negar a identificar-se i va agredir un agent. Bé, ja que tenim en Cels i en Francesc aquí, seria interessant si ens poguessin explicar quines limitacions legals té la policia a l'hora d'actuar i si en alguns d'aquests casos es podrien haver extralimitat.
Bé, doncs, primer de tot, vull fer referència a una frase que va comentar en un plató de televisió fa uns dies un catedràtic de dret penal de la Universitat de Barcelona, i és que es parla molt de protocols policials, però en realitat l'únic que s'ha de fer és aplicar la llei. És obvi que la llei no permet que es cometin tortures a les comissaries ni que es violin els drets dels detinguts. Per tant, diguem, deixem-nos una mica de discussions supèrflues sobre protocols, sobre si s'ha fet bé, si no s'ha fet bé. I una cosa és òbvia, s'ha d'aplicar la llei. I sí que en molts casos ens trobem amb falta de garanties a l'hora d'aplicar aquesta llei. Dit d'una altra manera, clar, el text diu una cosa, però la seva transposició a la pràctica no sempre és fàcil. I per tant, en aquest sentit, també de fet, el síndic de Greuges va recomanar que les policies locals es limitessin a qüestions de tràfic, d'ordre públic molt, molt concretes i de fer complir les ordenances, però que no duguin a terme competències que són dels Mossos i que haurien de portar a terme els Mossos, que estan més preparats i que apliquen, se suposa, amb més garanties. Que a vegades també tenim casos d'extralimitació, eh?
Però... Sí. Preguntant-nos, com ens pregunta, per limitacions legals també, és a dir... A part de que puguem, més enllà de diferenciar entre els cossos de policia nacional, les policies autonòmiques, els Mossos d'Esquadra, la policia local, etc., tots els cossos tenen aquestes limitacions legals. No per ser policia pot un fer el que vol, ni utilitzar les armes com vol, ni extralimitar-se. És a dir, hi ha uns límits, unes marques, unes pautes que marca la llei i que en cas de ser extralimitades correspondrà als jutjats i tribunals, doncs diem fins a quin punt s'ha extralimitat o no l'actuació, si correspon una indemnització i la quantificació de la mateixa, etc. En aquest sentit, les policies tenen principis bàsics d'actuació, evidentment, s'han d'adequar a l'ordenament, juren la Constitució, sí, molt bonic, però el que remarcaria, el que és d'importància, és que en l'exercici de les seves funcions la policia ha d'actuar amb, segons diu, per exemple, la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, en l'exercici de funcions han d'actuar amb decisió necessària, sense demora, i quan ho fan han d'observar una sèrie de principis. Aquests principis serien congruència, oportunitat, és a dir, quan convé, i sobretot el que jo remarcaria més és el principi de proporcionalitat en utilitzar els mitjans dels que disposen. És a dir, per dissuadir d'una actuació il·legal, per exemple, hauran d'utilitzar el mitjà que sigui... O sigui, mentre pugui evitar el que no s'està fent bé, el que sigui menys restrictiu per la llibertat, per exemple. Es diu que, per exemple, en l'ús d'armes només s'han de fer servir per casos de risc raonablement greu per la seva vida, per integritat física, per la vida de tercers. Una cosa és la funció de la policia com a garantir la seguretat ciutadana, i l'altre, és a dir, hi ha un problema aquí que xoquen diversos drets. A veure, evidentment, un altre dels límits són els drets fonamentals que han de respectar totes les policies, que és la vida, la integritat física i moral de les persones, no sotmetre'ls a tortura ni tractes degradants o inhumans, però el que és aquí, el que topa, són els drets fonamentals de l'article 17, de llibertat i seguretat, amb el 21 de la Constitució, que seria el dret de reunió i manifestació. En molts d'aquests casos i actuacions policials que veiem són en aquests casos de manifestació, en els que es fa necessari, doncs, contrapassar aquests drets. Perquè una de les preguntes que em veien al cap és si la policia ha de dissuadir manifestacions. O sigui, en una manifestació, quina necessitat hi ha que la policia utilitzi eines com, per exemple, ara, si no m'equivoco, ja no s'utilitzen, però les pilotes de goma?
Aviam, primer de tot, abans d'ampliar la força física per dissoldre una manifestació o per intervenir, per llei,
però
la policia...
Abans de tot, la pregunta...
Sí, perdona, ara, és una prèvia, només. La policia té l'obligació legal...
D'informar
que es desallotgi... que la gent...
O que es desafecti aquesta ocupació de la via pública, o
exacte,
si la manifestació no reuneix els requisits legals, aleshores...
I si això no es fa...
Procedeixen a avisar, com diu en Francesc.
És quan, una vegada fet aquest preavís, si els manifestants no fan cas, és quan la policia pot procedir a ampliar la força física.
Començarà a actuar pròpiament. Però més aviat, jo el que m'estava preguntant és en quins casos la policia ha de procedir a dissoldre una manifestació.
Bé,
si esteu dient que existeix el dret de manifestació.
Sí, evidentment, l'article 21 de la Constitució, com a dret fonamental que és, recull el dret de reunió i de manifestació. Què passa? Les manifestacions normalment tenen, les reunions no, però les manifestacions que tenen lloc en els espais públics requereixen únicament avisar les autoritats que es farà la manifestació i en principi no es pot impedir, només es poden impedir aquelles manifestacions que siguin il·legals o que vagin totalment contra l'ordre públic, però si no, no es pot negar.
Per exemple, segons la Constitució i com l'ha interpretat el Tribunal Constitucional, el dret a manifestar-se és un dret dels fonamentals que, a més, en cas que sigui infringit, té un procediment sumari, un procediment especial per protegir-lo. Un exemple d'aquesta situació, no sé si recordareu que quan es va fer la Via Catalana, en un principi no es va donar autorització al govern valencià, al govern competent, no va donar autorització perquè entrés en territori valencià. Llavors, el que van fer va ser anar davant els tribunals, i els tribunals sí que van reconèixer aquest dret fonamental a manifestar-se, i a més ho van fer més ràpid que molts altres processos judicials, precisament per les característiques d'aquest dret.
Per la preferència i sumarietat, sí. I després, si hi ha extralimitacions de les que dèiem, els tribunals ho valoraran. Ah, i a part, o sigui, a veure, evidentment que la policia respon personal i directament per als actes que formin part de la seva actuació professional, però a més sempre tenim present que també es pot demanar, els ciutadans poden exigir de l'administració la responsabilitat patrimonial que correspongui quan hi hagi els requisits.
Bé, si us sembla, continuem repassant més actuacions que han estat discutides o fins a cert grau polèmiques de la policia, com per exemple la que hi va haver vers el col·lectiu 15M. Va ser el 27 de maig de 2011 a la plaça Catalunya de Barcelona en què els Mossos d'Esquadra van carregar contra els indignats per tal que es pogués netejar la plaça. L'operació va deixar un total de 120 ferits, 37 dels quals eren policies. Un altre cas també és el de la nit del 28 al 29 de juny de 2013, quan es celebrava a Barcelona el Dia Internacional de l'Orgull Gai, Lesbià i altres col·lectius bisexuals i transexuals. Aquest dia, diversos agents dels Mossos d'Esquadra van entrar a diversos bars i locals d'ambient del Raval a fer una sèrie de batudes. Des de la policia es va assegurar que tot això formava part d'una sèrie d'operacions rutinàries. Tot i això, diversos mitjans van recollir en el seu moment testimonis que afirmaven que hi va haver agressions per part de la policia i que els clients dels locals en qüestió es van sentir intimidats. En aquest punt també m'agradaria preguntar-li a l'Adrià Giró, com a filòsof, quin paper creu que hauria de tenir la policia en les societats democràtiques.
Jo diria com a estudiant de filosofia abans que filòsof, com dèiem aquí encara estem aprenent molt.
És que l'actitud del filòsof és aprendre.
Exacte, sí. Aviam, jo, deixant-ho clar, penso que la policia el que hauria de fer és defensar el dret de la minoria d'un poble. La policia ha de defensar els ciutadans, i ha de defensar la majoria. Llavors, jo només vull deixar clar que avui dia per manifestar-se hi ha gent que va a la presó. O sigui, jo no sé fins a quin punt l'autoritat de la policia fa que manifestants per fer piquets o per manifestar-se van a la presó. Jo penso que la policia hauria d'estar al servei de la ciutadania, al servei del poble, al servei de la majoria de ciutadans. El que passa és que moltes vegades, en moltes societats, en algunes societats, el que passa és que la policia, que segur que no tinc res en contra de la policia, però la policia obeeix ordres, i jo crec que al final tot es redueix a un component ètic. Fins a quin punt la policia té aquest component d'utilitzar la força cap a una persona que es manifesta per el seu dret defensat en la Constitució? I després que aquests mateixos policies, no sé com després puntualitzen el que ha passat en una manifestació, però diuen aquest i aquest m'ha pegat o m'ha llançat una pedra o m'ha colpejat i després això no és veritat. Fins a quin punt fan aquest ús de la força per tenir el seu benefici personal i per dir, mira, aquest m'ha pagat, i després veus a la persona i dius, ostres, pues no té molt la pinta que sigui aquesta dona o aquest home algú molt fort per pagar-me a mi.
Però tampoc es jutja la gent per les pintes que fa.
No.
No, ja, però policies ben preparats, o sigui, ben vestits, ben amb casco i tal, i que diu, no, ha utilitzat resistència a l'ús de l'autoritat i força contra mi, o no sé com exactament.
Clar, en aquest sentit estan en una posició, diguem, amb
unes... En principi, la policia en una manifestació està en una posició de força superior.
Sí, a més amb una sèrie de, no sé, diguem-ne, prerrogatives, perquè en principi la seva funció ha de ser la de garantir la llibertat i la seguretat ciutadanes.
Ciutadana o política?
Bé,
estem parlant de que hi ha la norma del dret, una altra cosa seria la justícia.
Sí, per això jo ho critico, per això estic aquí
no,
jo.
Clar, però, no, clar, precisament la policia el que té és unes armes que la col·loquen en una posició més avantatjosa. El que també en podem discutir és l'ús que se'n fa.
No, a mi em fa gràcia aquesta paradoxa de defensa dels ciutadans, però que després utilitzen la força contra ells i després en els seus actes reflecteixen que aquesta gent ha comès resistència a l'autoritat quan després potser està maquillat tot una mica.
No, bé, tot dependrà, no? Normalment, si tenim, no sé, una manifestació, doncs, no sé, quatre pares d'una escola que simplement és a nivell local, n'hi ha 200, no, ningú tira pedres, ningú fa res, no es crema res, tanmateix la policia organitza el trànsit, però això seria el discorre d'una...
S'entra dins la normalitat.
Sí, seria el que seria una manifestació casolana, normal, sense problemes i que... Ara, bé, en temes polítics, manifestacions de gran envergadura, quan ja comencem, doncs, que... No sé, perillen, no sé...
Perien senzillament altres drets fonamentals,
sí,
com per exemple...
Sí, clar, que es tirin pedres, que algú pugui resultar, o que els materials de la via pública o el que sigui, quan ja comencem a trencar caixers a partir d'aquí, clar.
L'administració se suposa que vetlla per l'interès públic, perquè si no, no tindria sentit.
Sí, sí, sí.
No tindria sentit. Ja. Aquest fet fa que l'administració tingui una sèrie de prerrogatives, avantatges... Sí. Que no tenen els particulars.
Una d'aquestes... I que en teoria no ha de fer servir pel seu propi interès, sinó per l'interès general.
Exacte. Doncs una d'aquestes és precisament, pel que deies de les actes policials que descriuen els fets, la presumpció de veracitat.
Sí.
Llavors...
És a dir, si un policia que és funcionari té la condició d'agent de l'autoritat, aixeca un acte, fa un document i diu tal persona a tal hora està aquí i està fent això, doncs...
Aquesta acta es presumeix...
Sí.
Verdadera. Això ja suposa...
És a dir, que
sí,
fa prova. És una prova, això.
Té valor probatori, per tant. Vale? Ara bé, el ciutadà pot destruir aquesta prova? Sí. Per exemple, si té imatges, si té testimonis, doncs pot enervar, destruir aquesta prova. I això seria un problema, evidentment, també pel policia que ha mentit.
I a part d'això, m'agradaria, no sé si tindreu coneixença vosaltres, però el fet de... Quin component ètic tenen els policies a l'hora d'utilitzar la força contra l'altre? És a dir, la llei diu que han d'actuar a través de la força, però jo crec que primer... Bueno, no sé, és clar, és que...
Però
jo...
adequant-se al principi de proporcionalitat, quan sigui necessari...
Però és que saps què passa?
Home, entenem que la força potser hauria de ser l'últim recurs.
Sí, és això.
El que m'estàs recordant, això és un principi que diria que el va dir Kant, que la meva llibertat acaba on comença la de l'altre.
Ara mateix no ho recordo, no ho puc tenir tot al cap, no.
No, però jo... Demano disculpes si no ho va dir Kant, però...
Jo el que vull donar a entendre és que els que van a aprendre a l'ofici de policia se'ls educa amb una certa ètica o no? Jo crec que no. Jo crec que la policia, si alguna cosa no té, és ètica, perquè hi ha certes imatges i certes... Bueno, sí, qualsevol dius les ensenyo si voleu, que colpejant a gent que veus que no té la culpa i les veus allà tan tranquil·lament, saps? No passa res. Jo dubto del component ètic de la policia.
Les imatges aquestes tretes de context són difícils de jutjar. Amb això no estic dient que l'actuació de la policia justificada, ni molt menys.
No.
I aquí és on volia arribar.
Cal veure-hi el context.
Aquí és on volia arribar la teva pregunta.
Probablement a vegades la policia s'equivocarà com s'equivoca tothom. Hi haurà alguns... Bueno, ja has vist, ara he exposat quatre casos que han estat polèmics.
I és on volia anar la teva resposta, que la policia hauria d'anar a favor dels ciutadans i a favor dels seus drets, sense que... Sí, a vegades és que la llei i l'ètica són, podríem dir, no hi ha una comunió entre les... Hauria d'haver una comunió entre les dues i tinc la sensació que no hi és, aquesta comunió entre les dues. Per tant, només volia deixar clar això, que la policia hauria d'estar a favor dels drets dels ciutadans i això i res més, vull dir, no allargar-ho més d'aquí, vull dir.
Bé, doncs, si de cas, per acabar, només afegim que el que no volíem fer era criminalitzar la feina de la policia, ja que... Suposo que estareu d'acord amb mi, que estem convençuts que hi ha una immensa majoria d'agents de seguretat que desenvolupen perfectament la seva feina i sense incidències.
I tant.
I nosaltres ens alegrem que sigui així. Tot i això, creiem que si hi ha fets com els que hem exposat que no són aigua clara o que podria ser que l'actuació no hagués estat la més correcta, val la pena parlar-ne. Perquè, al cap i a la fi, el que creiem aquí el cafè és que la societat pot millorar a través del debat i parlant de manera oberta i transparent. I els que ens esteu escoltant, esperem que aquest petit debat us hagi servit per reflexionar sobre el paper que haurien de tenir les forces de la seguretat en la democràcia.
I a veure si algun policia ens escolta, eh?
Exacte.
I si vol venir aquí a explicar-nos com és la seva feina, també està convidat.
Això sí.
Estan disposats a donar veu a tothom. I obrim ja el nostre espai jurídic amb en Cels i en Francesc, que avui ens han dit que ens vindrien a parlar del projecte de Constitució catalana que ha presentat un equip de jutges liderats per el jutge Santiago Vidal.
Sí, així és. Com tots sabeu, Santiago Vidal i un equip de juristes han estat redactant, han estat escrivint el que seria, com està titulat, el document base provisional per una futura Constitució participativa de la República de Catalunya. Participativa perquè es poden fer esmenes i observacions per part de tothom que ho vulgui, no? Hi ha una pàgina web, per qui estigui interessat en entrar a fer una ullada, és unanovaconstitució.cat, i dins aquesta web, només anant a l'apartat articulat, podeu descarregar o trobar en versió online aquest projecte, aquest ensaig de Constitució catalana, que en principi es presenta com la mena de text constitucional articulat a través del qual es produiria l'eventual transició d'un estat a l'altre, si és que així acabés sent. I en el mateix web també hi ha un apartat sobre constitucions anteriors, altres propostes, i està obert a la ciutadania perquè es puguin fer esmenes. Em sembla que són 5 per persona, no?
Exacte, estan limitades a 5 i a més també...
Es pot registrar la gent...
Exacte, es pot valorar cada article.
Sí, es pot valorar i es pot puntuar, em sembla.
Exacte, sí.
Donant una puntuació per estrelles o...
Sí.
I bé, doncs analitzarem una mica l'articulat, a veure quines són les principals qüestions, perquè com tots sabeu, la Constitució, el text constitucional o el pacte és la norma fonamental en la que es decideix la Constitució i organització d'un estat com a tal, com a un ent diferenciat, com un estat sobirà, no? I allà la importància major és perquè allà què hem de fer? Hem de plasmar en un paper, hem de pensar molt bé, perquè només amb 100, amb 200, ja seria massa llarg, 200, amb pocs articles hem de dir com hem de construir, com hem d'articular jurídicament un estat i escriure en el paper com haurà de funcionar el sistema, quines institucions hi hauran, qui vigilarà, i no és gens fàcil això. I una cosa és el paper i l'altra és el funcionament, perquè tots sabem que varia bastant i que sempre, per exemple, en el cas espanyol, el Tribunal Constitucional sempre ha anat doncs, interpretant, en teoria, readaptant la Constitució a cada moment, perquè, és clar, una cosa és el que es va escriure i l'altra és com es compatibilitza. I a partir d'aquí, amb en Francesc, comentarem alguns dels principals punts d'aquest projecte o d'aquest text base constitucional.
Sí, bé, de fet, a la web que ha explicat el CELS, unanovaconstitució.cat, el que ja són dos projectes. Un és el del jutge Santiago Vidal, com a representant dels jutges, no?, que han redactat aquest projecte, i l'altre és el de el grup de l'Oriol Vidal Aparicio, que és un professor de Ciències Polítiques d'una universitat d'Estats Units. I bé, tots dos han redactat aquests projectes, i ara la idea és, com bé ha explicat, que cadascú, doncs, la ciutadania proposi esmenes, la valori, i a partir d'aquestes valoracions i aportacions, doncs, fer el text definitiu que es farà arribar al Parlament de Catalunya. Ens centrarem, no obstant, clar, són dos textos, són extensos, no? Malgrat siguin curts, en comparació amb altres, són extensos, és impossible doncs, tractar un a un cada un dels
cada
punts.
Article, sí.
Per tant, nosaltres avui ens centrarem en el projecte del jutge Santiago Vidal.
I en les principals idees.
Exacte, en les principals idees. D'entrada, el que proposa és una república parlamentària amb president i primer ministre, és a dir, a l'estil alemany, a l'estil francès, el que escollirien els ciutadans seria el president de la República, el cap d'estat, i després aquest i el Parlament doncs, nomenarien a un primer ministre que seria el que tindria més competències en el dia a dia. És a dir, fixem-nos, a França tenim el François Hollande, que és president de la República, que representa l'Estat, però després tenim en aquests moments a Manuel Valls, que és el primer ministre i que és qui equivaldria al president del govern que tenim a l'Estat espanyol.
Llavors, això, amb el sistema actual espanyol, si es tirés endavant aquest sistema que proposa la Constitució de Santiago Vidal, quines diferències hi hauria?
Diferències a nivell institucional, bastantes, bastantes.
Exacte. Ara mateix els ciutadans el que fan és votar una llista i el que escollen és els diputats. Llavors, aquests diputats, doncs, després ja escollen el president del govern. Per tant, els ciutadans en realitat no estan votant a l'Artur Mas o a l'Oriol Junqueras, no. A més, obvi que, atès que són els més coneguts, els que surten als cartells i tal, doncs després, si guanya un o guanya l'altre, doncs serà escollit aquest, no?, com a president. Però els ciutadans en realitat el que voten és els diputats. I a partir d'aquests diputats, doncs, és el Parlament qui escull, en funció d'aquests resultats, doncs, el president, el president del govern, de l'executiu, el cap de l'executiu, i també el, doncs, el president del Parlament, no? El cap del poder legislatiu, d'alguna manera. Doncs això seria diferent. Els ciutadans escollirien directament el president, el cap d'estat. És com si Espanya fos una república ja, doncs no tindria rei, sinó que hauria de tenir un altre cap d'estat. Doncs és com si s'escollís directament aquest cap d'estat. Catalunya, tot indica, vaja, que si esdevé independent, doncs no tindria tampoc monarquia.
No.
De fet, en la Constitució aquesta estem parlant es contempla així, que Catalunya sigui una república.
Sí, efectivament. Sí, sí.
Llavors, el que ens estàs dient seria com si els ciutadans espanyols votessin el que ara és el rei.
D'alguna manera votarien una persona que faria les funcions equivalents a les quals fa el rei, sí, però a Catalunya. Funcions equivalents, representatives, sí, institucionals, sí. De cap d'estat, vaja, cap d'estat.
El títol ja és clar, diu document base provisional per una futura Constitució participativa, en la mesura que, com hem dit, es poden fer esmenes, de la República de Catalunya. Ja ho deixa ben clar, i a més hi ha un preàmbul, és una pagineta, on es diu això de que cada nació escull la seva pròpia llei, que seria, doncs, aquesta idea de com s'organitzarà, i bé, després de remarcar quins objectius vol, molt breument, com fan totes les constitucions ho fan, doncs també es fixen alguns textos d'on treure idees, de, per exemple, la Declaració Universal de les Nacions Unides, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, el Pacte Internacional de Drets Econòmics i Socials, els tractats de la Unió Europea, o, per exemple. I bé, després fins i tot es fa alguna referència a la història i a l'any 1714, etc. Això en el preàmbul. I després, doncs, ja, com deia en Francesc, deia que la forma política i jurídica d'organització seria la República Parlamentària, unicameral, una sola càmera.
Exacte.
Què us sembla?
Important.
Sí, això en aquest cas s'ha d'explicar. Espanya és un sistema
bicameral. Sí.
Tenim el Congrés i el Senat.
Sí.
Un hipotètic estat català, segons aquesta Constitució, unicameral, només hi hauria el Parlament.
Exacte. Sí. A mi em sembla el més útil, sí, perquè el Senat actualment
ha estat en bastant debat.
Pot considerar-se com una mena de, ho vaig sentir a certs informatius, el cementiri de grans polítics, no?, que van allà a parlar i a fer quatre coses, però que després el Senat no,
sí,
té aquesta,
sí,
utilitat.
Sí, se li ha donat aquest nom de cementiri.
Exacte, doncs això, que no té aquesta utilitat respecte als ciutadans, que amb el Parlament ja hi hauria suficient.
Clar, hi ha les Corts Generals, llavors què passa? Fem una cosa en el Congrés, ara ho enviem al Senat, ara tornem del Senat allà, ara... Bueno.
Sí, efectivament. Només constarà, és com si ara l'estat espanyol, doncs, suprimís el Senat, passaria a ser un estat unicameral, també.
I bé, evidentment, de la Constitució aquesta, que eventualment, si Catalunya esdevingués un estat, podria ser, doncs, el text constitucional de Catalunya, seria més que obvi i evident, com es fa sempre, hi ha estudis de dret comparat, no? El que es fa normalment és, es compara, a part de la legislació en general en si, es comparen les constitucions, es veuen semblances entre les constitucions europees, doncs, òbviament, el que més pes tindria, el que més es faria, seria comparacions entre la Constitució espanyola i aquesta nova Constitució, per veure quines diferències i si corregeix o no alguns defectes que s'hagin observat en el sistema. A més, és que en termes molt similars, com ho fa l'article 1 de la Constitució espanyola, que diu Espanya es constitueix en un estat social i democràtic de dret amb aquestes característiques, social, democràtic i dret, aquest text fa el mateix, diu democràtic i social de dret, però a més afegeix que es constitueix com a estat sobirà. És l'única variació que podem trobar, que vol remarcar que és un estat sobirà. però per la resta tot això és igual, la sobirania recau en el poble, això és el mateix.
I quins aspectes més tracta aquesta Constitució?
Bé, destaca també l'estatus que dona el castellà. Que,
això és una cosa que s'ha parlat molt.
S'estableix el castellà com a llengua cooficial, per tant se li dona, doncs, crec que l'estatus que li correspon, no? Un estatus important, rellevant. I a més, pel que fa a la Vall d'Aran, també esdevé llengua oficial l'aranès i el català en règim de cooficialitat.
I això de la cooficialitat?
Bé, els estats tenen diverses llengües a través de la qual, per exemple, les institucions es relacionen amb els ciutadans o l'administració, com funciona, no? Aleshores, en aquesta Constitució, el català, òbviament estem parlant d'una Constitució catalana, seria la llengua oficial i pròpia de Catalunya, que diu, i seria emprada preferentment per totes les administracions públiques. Però es diu això del castellà, se li dona aquest estatut de llengua cooficial perquè, segons el text, degut a la composició demogràfica i social que hi ha actualment a Catalunya i perquè, a veure, per la convivència i per la proximitat que hi ha hagut, i, vull dir, és algo bastant evident, a mi no em sembla...
El castellà és una... Si no és la llengua més parlada a Catalunya,
bé,
deu ser sí. Li deu faltar poc.
Sí, per això. És bastant coherent, Jo penso que hi hagi aquesta nota de cooficialitat. I bé, es podria, tal com es diu de moment en el projecte, podria ser utilitzat el castellà tant oralment com per escrit pels ciutadans que així ho vulguin.
Em sembla raonable fer-ho, vull dir, seria una estupidesa treure'l, no? Vull dir...
És el més normal, sí.
Hi ha una curiositat que sorprèn, que és que es suprimeixen les majories absolutes. És a dir,
si un partit
aconsegueix el 90% dels vots, doncs tindrà el 49% dels escons, però mai tindrà majoria absoluta. Bé, no seria el primer estat que ho fa, no? Hi ha algun estat que...
Quins altres estats ho han fet, això?
Aquesta Constitució es basa en les dels països nòrdics, Suïssa, Dinamarca... Llavors, doncs, hi ha un d'aquests estats que ja incorpora aquesta prohibició en el seu text i sembla ser que funciona bastant bé.
Clar, és que aquí hi ha això de que... A veure, home, aquest és que havia tret el 90% i ara, clar, en realitat el que estem fent és limitar-li, no? I vaja, el que diuen per una banda és, clar, és que les majories mai són bones, mai és bona una majoria absoluta. I clar, per l'altra banda dirà, clar, però és que per haver-hi majoria absoluta és que hi ha hagut, doncs, majoria absoluta, que hi ha hagut un 90%.
Sí, llavors... La cosa és que bé, tenim aquí, de fet, l'Adrià, i hi ha alguns filòsofs que han indicat que la democràcia tampoc pot esdevenir una dictadura de les majories. I, per tant, una mica el que intenta aquesta clàusula, diguem, és evitar això.
Arreglar una mica aquest...
Exacte, clar, igualment intenta... es podria donar, perquè si pacta...
Exactament, aquesta degeneració de la democràcia quan hi ha una majoria absoluta, sembla que era Aristòtil en la política, no? El fet de que la democràcia es converteixi en oligarquia, que un cop la democràcia és el govern de tots, però si és la majoria d'uns pocs respecte als altres, poden equivaldre aquest control del poder i fer-lo seu i canviar-lo a su antojo, no? Que diria alguns, però bueno, és això, sí, exactament. Al final les majories no són bones ni per uns ni pels altres, vull dir, al final tot acaba degenerant si no hi ha un canvi constant entre un partit i un altre, per tant, per mi perfecte.
Si més no, aquest principi que proposa la Constitució catalana sembla que el que vol és tenir en compte a les idees minoritàries, sí, minoritàries en el sentit que n'hi ha hagut una que ha predominat per sobre els altres. I crec que això va amb la línia de la tradició històrica de Catalunya, que sempre s'ha dit. Catalunya ha sigut un país de tradició pactista, d'arribar a acords, de pactar, no d'imposar idees.
Sí, molt coherent bé, veurem si ha arribat el cas, veurem si funciona, però sembla ser que on s'aplica va prou bé. I bé, si més no té un bon fonament polític, democràtic...
Clar, i com estem dient, ara això és simplement aquesta mena de text base, de projecte... El que és més important és que en aquest moment de formació del text constitucional, el més important és obrir el debat al màxim. I en aquest sentit, per això és tan bo que hi pugui participar tota la ciutadania. El que importa, abans que dir, mira, tenim un text definitiu, a veure si s'aprova i si es ratifica, el més important és dir, discutim i que tothom doni la seva opinió. I bé, hi ha altres novetats bastant importants, com per exemple que no hi hauria Tribunal Constitucional, ara a l'Estat espanyol hi ha el Tribunal Constitucional com a tribunal que no forma part del Poder Judicial. El que passaria, segons aquest projecte fet per Santiago Vidal, és que el Tribunal Suprem de Catalunya tindria una sala de garanties constitucionals, una sala que seria... Aquesta sala del Tribunal Suprem seria com el Tribunal Constitucional, però passa a ser una sala d'un tribunal i no un sol tribunal. És una diferència bastant important.
I vosaltres dos, com a juristes, què en penseu? Què creieu que és més útil, que és més operatiu per un estat? Tenir una sala de garanties constitucionals o un tribunal constitucional?
Com a estudiant de dret, crec que és millor aquesta proposta, sobretot perquè els jutges seran jutges de carrera, no seran jutges nomenats pels principals partits polítics.
Exacte, això ja és, això és la clau.
Una garantia més. A més a més...
Jo ho veig bé, també, sí. I que se sotmetin també, perquè, clar, com dèiem, no estan integrats al poder judicial. D'aquesta manera el que faríem també és traslladar els jutges o magistrats de garanties constitucionals, els traslladaríem l'estatut de qualsevol jutge i, per tant, quedarien sotmesos a la Constitució i a la llei, suposo, i podria ser inclús més econòmic i eficient. Vull dir, en principi, clar, el que no podria ser és dir, doncs ni tenim tribunal ni tenim sala que defensi doncs, aquest text tan important. Mentre hi hagi una instància, una especialització que asseguri això, és bastant suficient.
Llavors, i com s'escollirien els integrants de la sala de garanties constitucionals?
Bé, el sistema que proposa el jutge Santiago Vidal és també bastant curiós i diria que també m'atreviria a dir que també efectiu, perquè el que fa és diversificar molt els poders electors d'aquests jutges. És a dir, un, si no recordo malament, un l'escollirien els propis jutges, un altre l'escolliria el Col·legi d'Advocats, un altre seria escollit en les eleccions... Bé, de manera que clar, queda molt diluït
de diferent procedència,
un altre al Parlament, clar. Però clar, tenen una procedència molt diferent que evita que algú pugui clar. Condicionar la decisió d'aquest jutge.
Llavors, això podria evitar que una sala de garanties constitucionals no fos una representació de les majories parlamentàries, sinó que fos més plural i oberta.
Perquè ara agafen i et diuen, mira, composició del Tribunal Constitucional, aquests 8 són tal i aquests altres són tal. Punt.
Exacte.
I hi ha dos blocs, o sigui...
Això s'evitaria, exacte.
Després, així com a curiositat, diu que la bandera de Catalunya seria la de quatre barres, la senyera de tota la vida de barres vermelles sobre el fons groc. Què us sembla?
A mi em sembla coherent. Al cap i a la fi, la senyera ha estat sempre la bandera de Catalunya.
Clar,
i l'estelada al final és una bandera amb connotacions polítiques que representa una ideologia.
Clar, que diguem, un cop
inclús,
assolit
si
això...
Si em permets,
no?
És un punt frívol, però si la bandera de Catalunya ha de ser l'estelada, quina ha de ser? La d'estrella blanca sobre fons blau o la d'estrella vermella?
Clar, clar.
La senyera és una bandera de més consens
a més,
per tothom.
Si precisament l'estelada el que preté la seva simbologia és aconseguir una cosa, un cop l'has aconseguida...
L'estelada és l'eina per arribar a... Si s'assoleix la independència, però un cop amb la independència, tornem a la senyera, que és la senyera de tots
cop,
els catalans.
Un cop tinguéssim aquesta Constitució no en veuríem més. Ni, vull dir, ara vas als xinos i trobes estelades. Llavors tot seria altre cop senyera.
Exacte. I bé, de fet, també, com a última curiositat també, apuntar que no tindria exèrcit. Segons aquesta proposta no hi hauria exèrcit. Insistim, això és un document base que després s'adaptarà a l'altra proposta i a les esmenes i valoracions dels ciutadans.
Tot això, evidentment, pot variar molt des de com ara ho estem comentant.
Però no tindria exèrcit segons aquesta proposta. L'altra proposta sí que el contempla, La proposta del professor Vidal Aparicio sí que contempla l'exèrcit, però el Santiago Vidal no. Veurem què acaba decidint la gent i què...
La capital seria Barcelona, i això sembla fantàstic. A més, estem aquí a la província de Barcelona, ja no tenim queixa.
Sí, en el cas aquest del que comenteu de l'exèrcit, suposo que el que seria interessant veure és si Catalunya tindria exèrcit o no, però també si estaria, per exemple, dins d'una organització com la OTAN o no.
És una bona pregunta. És una bona pregunta.
En aquesta Constitució no ho especifica, però...
Clar, no ho especifica perquè, clar, un text constitucional d'entrada no ho pot especificar tot perquè si no perdria el sentit, no? Vull dir, és la llei la que segons decideixin els ciutadans a través dels seus representants o per via directa, no?, per via referèndum, ha d'acabar decidint. Però, clar, si tinguéssim una Constitució amb 3.000 articles que
no, és impossible.
Ho detallés tot...
Clar, la Constitució diu
seria...
tu què has de fer per formar part d'aquesta organització o tu què has de fer per poder signar un tractat. Doncs mira, aquests passos.
Exacte.
I a partir d'aquí doncs, fas els que faràs.
D'entrada, des d'un punt de vista polític, no jurídic, sembla ser que la OTAN, doncs, home, no li interessa perdre aliats, no? com és obvi, però clar, tampoc li interessa crear precedents. Per tant, és complex, s'hauria de negociar i això seria tot, bàsicament.
I bé, sobre el que pugui passar el jutge Santiago
això
Vidal...
Això mateix, que és una cosa que ha aixecat molta polèmica.
Sí, i està sent així...
Perquè diguem... vosaltres, primer, demanem-vos un titular ràpid. Creieu que el jutge Santiago Vidal ha comès algun tipus de delicte redactant aquesta Constitució?
No estem parlant de delictes, no és un... És a dir, no està en el Codi Penal redactant
no, no diu el Codi Penal qui redacti una Constitució...
No és un delicte no és. Ara bé, sí que amb la llei a la mà,
clar.
Doncs clar, la llei diu que no és permès cap tipus d'assessorament, cap tipus. Per tant, doncs clar, encara que ho hagi fet, encara que no hagi cobrat, encara que ho hagi fet en el seu
temps lliure... És evident
que
algú xirri aquí perquè...
Clar, doncs la llei ho prohibeix.
Tenim un jutge integrat al Poder Judicial que ha jurat la Constitució, que se sotmet a les lleis i que està fent aquesta proposta, doncs... I com sabem, els jutges estan sotmesos a responsabilitat civil, penal, però també disciplinària,
exacte.
Que és la que els imposa el Consell General del Poder Judicial, que ja va estar, doncs... Bé, estava en una fase en què semblava si ja anaven a sancionar o no a Santiago Vidal, i sembla ser que podria acabar amb una expulsió de la carrera judicial, tot i que em sembla que Santiago Vidal ja ha dit que en un eventual futur estat català entraria exercint com a jutge, em sembla.
Sí, alguna cosa d'aquestes s'ha comentat.
Cas que el jutge Vidal fos expulsat de la carrera judicial, quins serien els fonaments jurídics per fer-ho?
Per tant, exacte, la resposta a la teva pregunta. És un delicte? No. És una infracció disciplinària?
Sí.
Sí,
sí. Sí, sí,
en principi sí, bé, no som nosaltres, no? Però
segurament... Des del vostre modest punt de vista,
sí.
Per què?
Doncs perquè la llei prohibeix expressament als jutges fer qualsevol tipus d'assessorament. I aquí, doncs, clar, si fas una Constitució estàs assessorat.
I la llei què entén per assessorament?
Bé, assessorament, doncs, consell...
És un terme molt ampli, és
clar,
un terme molt ampli.
És molt ampli, però clar, se suposa que ja, és un document que, més enllà del simbolisme, doncs no és un document qualsevol, no?
No.
Una cosa és que tu, com a jutge, escriguis una Constitució a casa teva i la guardis al calaix, clar, això... A part que no se n'entrarà
no
ningú...
Doncs que no, que facis clar. Més una part d'això, una tasca així de lideració, de promoció...
Exacte, un document,
un
document que pot tenir conseqüències polítiques i inclús
importants.
Jurídiques, doncs
sí.
Clar, doncs...
Sí.
En fi, Cels, Francesc, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver-nos explicat en què consisteix aquest projecte de Constitució catalana presentada pel jutge Santiago Vidal. I, si us sembla, ens tornem a trobar d'aquí a 15 dies... amb més temes d'interès.
Sí, sí, i tant.
Mora na filosofia pra que rimar amor i dor.
Doncs obrim ja el nostre espai de filosofia i avui l'Adrià Giró ens feia una pregunta molt suggerent. Ens deia si som la mateixa persona al llarg de la vida. Què, Adrià, ho som o no ho som?
Bé, abans de donar conclusions a la pregunta, que això és molt complicat i molt complex, intentarem fer una mica d'introducció sobre quins autors parlaven del tema i de quines respostes donaven. La resposta clara i objectiva no crec que l'aconseguim, però intentarem...
Llàstima.
No, exactament. Intentarem buscar aquests arguments, aquestes conclusions, aquestes respostes, aquestes tesis, per intentar almenys acostar-nos-hi i intentar saciar aquesta sensació a buscar la resposta adequada a la pregunta. Segurament molts de vosaltres us haureu fet aquesta pregunta i mai haureu arribat a aquesta conclusió, a aquesta tesi. Sempre haureu dit, ostres, quina pregunta, no? Que difícil és això, deixem-ho córrer, és una problemàtica massa complicada. Doncs bé, començarem amb això amb Descartes, introduiré el raonament i a partir d'aquí us preguntaré a vosaltres què us sembla. Descartes defensa l'argument de l'existència d'una substància mental. Val, primera idea. Què és una substància mental? Doncs és un àmbit de realitat que ell anomena en el discurs del mètode i en les meditacions metafísiques res cogitans, substància mental, on vol demostrar que jo existeixo com a tal perquè penso. A molts de vosaltres us sonarà el cogito ergo sum, l'hem estudiat a l'Institut junts perfectament i sabem què vol dir, el penso doncs existeixo. Doncs en aquesta primera certesa, en aquest primer àmbit de realitat, jo estic segur que existeixo perquè penso. m'agradaria remarcar un detall que segurament desconeixereu. Descartes va utilitzar aquest penso, doncs existeixo, en el discurs del mètode, però en les meditacions metafísiques ja no el menciona. I per què no el menciona? Doncs perquè indueix a cert grau d'ambigüitat. Cogito ergo sum, ergo, el doncs, implica temporalitat. Detall que ens pot dur a malinterpretar el que Descartes ens volia donar a entendre en realitat. I l'objectiu del filòsof, com ja sabeu, és el de donar respostes clares, úniques i distintes. Per això les meditacions metafísiques acaben amb el problema i treu a l'ergo i ho anomena de la següent manera: ego cogito, ego sum. Jo sóc, jo existeixo. Literalment és de la següent manera: yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera mientras la estoy pronunciando o concibiendo en mi espíritu. Per Descartes, aquesta substància mental, podríem dir aquesta ànima, perquè s'entengui millor, és sempre la mateixa, no canvia, és immutable, i com que l'experiència del món físic, del món empíric, del món que veiem amb els sentits té un paper doncs estrictament secundari en l'obtenció de coneixement, podem deduir que, per Descartes, la nostra identitat substancial va lligada amb el nostre pensament i que, per tant, l'ànima preval respecte al cos. Quan ens vau escoltar algun programa de Plató, doncs ve d'aquí, ve de la tradició platònica de la creença en l'ànima. Aquesta substància, aquesta ànima, es manté sempre igual, i encara que vivim experiències aquestes, com que hem dit que són secundàries perquè aquest àmbit de realitat és el del món dels sentits, o com ell anomenava res extensa, llavors partim de que no té cap mena d'importància i a partir d'aquí la res cogitans, la substància preval respecte al que veiem amb els sentits. Llavors, us preguntareu, quina és aquesta garantia per determinar que el coneixement que veiem amb els sentits sigui el correcte i no ens enganyi? Doncs, vaja, com diria Descartes, perquè el filòsof, per ell existeix una res infinita, que és un altre àmbit de realitat, que és Déu, i Déu m'assegura que ningú m'enganyi respecte a aquesta obtenció de coneixement, ja que Déu és bo i no em vol enganyar. Bueno, la tradició medieval, després de la tradició medieval ve Descartes i agafa la figura de Déu, es manté idèntica. No és Déu, no és el Déu cristià, però és una res infinita, quelcom superior que m'assegura que el que estic coneixent al món dels sentits sigui l'adequat. Si atribuïm aquesta tesi cartesiana al fet de pensar la qüestió de si som la mateixa persona al llarg de la nostra vida o no, podríem dir que el fet de tenir una ànima que no canvia ens permet arribar a la conclusió d'afirmar que la nostra identitat substancial no canvia, ja que aquesta substància mental és immutable. Perquè ens entenguem, jo, Adrià Giró, i tots vosaltres, aquí a la taula i els que ens escolten, som els mateixos al llarg de la nostra vida. Jo ho era amb 4, ho sóc ara amb 22 i ho seré quan amb 70, ja que aquesta substància mental que tinc interioritzada en el meu cos és immutable i no canvia. I hem de partir també de la tesi de que per Descartes aquesta ànima pensa sempre, podríem dir, perquè és una ànima que coneix a priori, que l'experiència, com hem dit, no té cap paper de rellevant importància. Per tant, entenem que aquesta ànima, com hem dit, preval i dona a entendre això, que és una ànima que pensa, una substància que pensa. Vosaltres què opineu d'aquesta manera de pensar com a substància, identitat substancial que ens marca de per vida? Què me'n dieu?
Sí, en aquest sentit som els mateixos, perquè és com l'essència, no? És la base, és la base.
És el pilar que sí. Tot ho forma i a partir d'aquí som
els... És la primera pedra.
Exactament, sí. I com que això no canvia i és igual sempre, doncs podríem dir que aquesta identitat és la que ens conforma sempre, sense centrar-nos ni en el caràcter ni res.
Jo crec que sí.
Sí, com alguna cosa intangible que és el que ens manté com a nosaltres mateixos, que fa que la gent ens reconegui com a tal, que fa que ens sentim com a una única persona.
Una unitat, tu, Paul Güell, ets Paul Güell avui i ho eres ahir i ho seràs d'aquí...
10 anys, 20, 30 i els
exacte,
que siguin.
Exacte, aquest Paul Güell ho serà. I clar, és aquesta, jo crec, aquesta interpretació d'identitat substancial idèntica.
Però en canvi és curiós com, anant amb el que ens deies tu de si som la mateixa persona al llarg de la vida, moltes vegades la gent sí que part de canviar. No sé, algú que ha tingut algunes experiències molt fortes que l'han commocionat a la seva vida, que l'han transformat, fa servir l'expressió de ser una persona nova. Ara sóc una persona nova. Sóc un ésser nou.
Ara,
aquesta cosa
o
de canvi...
O ara he tornat a néixer, o aquest sembla una nova persona. No sembla.
Sí, perquè l'experiència l'ha canviat, no? Però com que...
És una idea de canvi que implícitament està present
com
en la societat.
Ja hem dit, exacte, però com ja hem dit, amb Descartes, aquesta substància, a l'hora d'obtenir coneixement, no dona rellevància a l'experiència. I ara veurem un altre cas, que és John Locke, ja vam parlar amb ell de política, doncs avui parlarem d'aquest tema. Jo crec que la teoria de Locke podria assimilar-se una mica més al que entenem actualment, ja que actualment, si no tens una concepció cristiana, o no menciones l'ànima, no menciones aquesta, aquesta identitat, podríem dir, en de cas substancial, però que és aquesta cosa, no, aquesta substància que ets tu i no, i es manté sempre igual, doncs jo penso que Locke en aquest sentit potser ho millora una mica i queda una mica més clar.
Però m'agradaria... Això només es pot concebre amb la mentalitat de religiosa o no?
Depèn si tu tens una educació formada en el que fa...
Però vull dir, podríem entendre ànima sense...
Sense connotació. És que aquí Descartes no entén connotació religiosa en l'ànima ni en Déu. El que passa és que actualment no s'entén Déu. Quan tu parles de Déu, si tu vas un pel carrer i li dius Déu, pensarà, oh, església, no? O religió. No para a pensar aquesta identitat neutral que pot ser Déu.
Val.
Al final... no sé qui ho deia, però al final jo crec que totes les religions condueixen a Déu, a això, que aquesta fe en Déu, però bueno, no és aquesta connotació cristiana el que volia dir
un Déu
que...
no religiós, diguem.
Exactament, Déu... exactament, no té res, igual que el platònic, clar, abans de Platón, quan Plató va existir no hi havia cristianisme, però i així parlava com a un món d'idees i en aquest sentit doncs no tenia res a veure amb la connotació religiosa, i ara en Descartes tampoc, tot i que està influenciat pels medievals. Llavors, m'agradaria començar així, amb un exemple, ja que amb l'exemple sempre s'entén tot, per clarificar una mica més aquest problema. Imagineu-vos un mitjó, per exemple. Imaginem-nos que aquest mitjó té un forat i tu l'has de cosir. Li fiques un pedaç i l'arregles. I veus que després se't fa un altre forat i l'has de tornar a cosir. I així successivament. I li fas posant teixits i posant teixits. Al final, serà el mateix aquest mitjó? Probablement... el mitjó al final no tindrà cap material de l'original, ja que només hi haurà aquests múltiples teixits que tu li has fet servir per arreglar-lo. O sigui, en certa manera segueix sent el mateix mitjó, ja que hi ha una continuïtat de les parts entre el mitjó i el seu corresponent apedaçament, no podríem dir, però per altra banda no és el mateix, ja que al final no queda cap material original en ell.
Clar, però no només hi haurà una continuïtat entre les parts, sinó que segurament també tindrà característiques des d'un punt de vista, doncs, més formals, equivalents a l'altre. Per exemple, serà del mateix tamany, tindrà la mateixa forma.
Mateix color.
Exacte. Per tant, no només serà, tindrà una continuïtat, sinó que tindrà característiques o gairebé idèntiques.
O sempre que quedi un fil, serà el mateix. El mateix, però canviat.
I si al final no queda res de l'original?
Si no queda res...
I poses un parxe.
Pot quedar els elements intangibles, l'essència o l'ànima del mitjó.
Doncs, bueno, més o menys era...
s'ha entès el concepte d'ànima.
Sí. Era el que, això és el que planteja Locke en el que fa l'ésser humà, no? Això ho planteja en la direcció de l'ésser humà. A diferència de Descartes, fa una distinció que és evident en el pensament de Descartes. Descartes parlava d'identitat substancial, d'aquesta substància, i Locke separa el que és substància, el que és persona i el que és home. Per Locke, un individu és el mateix animal individual que quan era un nadó. El filòsof va utilitzar la paraula home per referir-se a aquest animal humà que som nosaltres. Considerava que en aquest sentit, al llarg de la seva vida, cada un de nosaltres segueix sent el mateix home. O sigui, jo quan era un nadó i ara, doncs, el mateix animal, el mateix cos, el mateix home, sóc jo. Però això no vol dir que siguem la mateixa persona.
Amb més barba, però sí.
Bueno, amb més barba i amb més pèl.
Però sí,
no?
Però sí.
Exacte. Però no la mateixa persona que he estat en temps passats o en anterioritat. El que ens fa ser la mateixa persona al llarg del temps, assegurava Locke, és la consciència de nosaltres mateixos. D'aquesta manera entenem que per Locke no és la unitat de la substància la que denota una identitat. La identitat és un terme que té diferents significats segons la seva aplicació. A través de la paraula persona, Locke s'ocupa de mostrar que el pensament no és una cosa que només necessiti de si mateix per existir. És a dir, que no és una substància única, sinó que, pel contrari, el pensament necessita consciència de si mateix per saber que és un jo. Per Descartes no hi havia aquesta necessitat de ser conscients de nosaltres mateixos, en canvi aquí en Locke sí, i en aquí es forma la identitat del jo, en el fet de ser nosaltres conscients de nosaltres mateixos. El que determina la identitat personal és la continuïtat psicològica. Posem, t'ho comentava abans d'entrar, Cels, posem que jo un dia em desperto en el teu cos, però segueixo mantenint els meus records. I a la vegada tu et despertes en el meu cos, però tu mantens en el meu cos els mateixos records. Si jo tinc els meus records, encara que tingui un altre cos, seguiré sent l'Adrià Giró i tu, Cels, seguiràs sent en Cels Naranjo, encara que estiguis en el meu cos. Mentre tinguem els nostres records, som la mateixa persona, encara que puguem estar, com ja hem dit, en aquest cos diferent.
Però si algú ens saluda pel carrer, ja no.
No, però interiorment el nostre jo és el mateix.
Sí.
Per Locke, la memòria, com ja hem introduït, i els records tenen un paper molt important en aquesta qüestió, ja que la identitat personal pel filòsof està lligada a la responsabilitat moral. I com ara, estudiants de dret, vosaltres, algú que ja no recorda haver realitzat una mala acció, un crim, no és la mateixa persona si ha oblidat aquest crim. Per Locke, havies de jutjar a una persona pel que recorda, no ser jutjat per actes que no recorda haver comès. És a dir, jo he imaginat que jo mato a algú de vosaltres i em denuncien, em volen jutjar, i entre una cosa i l'altra em dono un cop al cap i quan em desperto oblido això. Ja no he de ser jutjat per això perquè ja no ho recordo.
Clar, representa, ja no forma part...
Ja no forma part del teu jo, perquè ho has oblidat. Llavors, un altre exemple que Locke mostra, o podria, pot servir també perquè s'entengui, si, per exemple, posem tres contextos diferents al llarg de la vida d'una persona, un té 15 anys, l'altre té 30 i l'altre té 70, i és la mateixa persona, si el de 70 no recorda que quan tenies 15 anys vas robant una tenda, posem pel cas, ja no ho recordes, ja no ets la mateixa persona quan tens 70 perquè no ho recordes. Però, en canvi, per exemple, fardes i xuleges de que tu vas lluitar a la guerra als 40 i així ho recordes. El de 70, quan tens 70, recordes quan tenies 40 i això ets, forma part del teu jo, però no forma part del teu jo el que has oblidat. En aquí, també, clar, podem... És que hi ha una mica una contradicció, perquè com pot ser que encara que tu oblidis alguna cosa, que és bastant possible que passi, ja hagis d'automàticament deixar de ser la mateixa persona? Hi ha altres filòsofs, que ara mateix no recordo els noms, però que parlaven de superposició, simplement, que parlaven d'una superposició de records i que encara que estiguin superposats no implica que deixis de ser aquell nen que va robant la tenda 15 anys. El que passa és que per Locke la importància estava en fer una... recalcant la memòria, vaja, bàsicament era això, tu ets els teus records. I quan, per exemple, un malalt d'Alzheimer, quan oblida la persona que és, podríem dir fins i tot en Descartes també, perquè en part també oblides la teva identitat substancial, ja no cuides a la persona, cuides només a un cos, cuides només a un home. Aquella persona ja no recorda, per tant ja no és.
No hi és, no hi és.
Exacte, no hi és.
Ha desaparegut.
Exacte. Així una mica per veure la crítica del John Locke, per acabar i una mica fent aquesta síntesi de tot el que hem anomenat, per Descartes la identitat del jo és la identitat de la substància única i la nostra existència va lligada amb el fet de pensar, ego cogito ego sum. Locke accepta que pensem, però només perquè tenim consciència de que pensem. És a dir, la consciència sempre acompanya el pensament. I a diferència de Descartes, el que constitueix el jo és la consciència de que aquests pensaments són nostres. Locke fa una crítica del jo de Descartes separant una mica en els conceptes de substància, home i persona, i el que passa en Descartes és que unifica en aquest jo únic i aquesta ànima immutable que no canvia. És una mica, quan en aquest cas, per exemple, del malalt que no recorda els seus records, home, pels familiars que tenen una persona que està passant per això, és un argument molt pessimista, és del plan, aquella persona ja no és, aquella persona ja no existeix, simplement estàs cuidant un cos, i no sé si voleu afegir alguna cosa més, però és aquest l'argument fort de la teoria.
Clar, però és un cos des del punt de vista del malalt, perquè els altres sí que ho recorden. Aleshores, els altres sí que li atribueixen aquesta personalitat.
No, sí, és això, però clar, però és molt trist que no hi haurà el reconeixement de l'altre.
No, clar.
Claro, és aquest el problema. Llavors, no he volgut portar més autors, perquè si no és molt més... s'hagués fet tot molt més difícil.
Un altre dia.
Sí, exacte. Hume, David Hume, posterior a Locke i a Descartes, es carrega la identitat de la identitat substancial de Descartes, se la carrega, vamos, o sigui, no sé si ho recordareu, però a les classes de filosofia que vam fer a l'institut, el gerro amb flor, que la substància és la flor i el cos és el gerro, doncs qui treu la flor i només deixa el gerro? Només som l'experiència del dia a dia i no hi ha més, no hi ha aquesta identitat substancial perquè no tenim una visió empírica d'aquesta identitat substancial, una visió que no podem veure aquesta identitat, simplement som nosaltres i coneixem perquè creiem i poca cosa més, no hi ha molt més. Però bé, és això que a mi m'ha semblat interessant portar a Descartes i a Locke primer, i si un altre dia parlem de Hume, doncs perfecte, no? Però com que Hume era molt radical en aquest sentit i es carrega directament la... No ho hagués donat per argument per discutir gaire, però... No sé què penseu vosaltres. No sé si hem respost la pregunta, però som la mateixa persona? Sí? No?
Complicat, complicat.
Jo no sé respondre.
Jo penso que sí i que no. En l'aspecte físic, sí, és el mateix cos, és això que s'ha anat, evidentment evoluciona, canvia, creix, es fa jove, s'envelleix el cos, però és la mateixa persona, perquè és això el que ens permet també identificar l'aspecte físic de seguida. Però, clar, l'altre vessant, així la més essencial, espiritual, aquella de l'ànima, doncs, evidentment, sí que canvia. La persona canvia perquè canvien les circumstàncies del voltant, perquè canvia la seva forma de fer, de pensar, i sí.
Al final és un tema interessant que pots trobar arguments tant per posicionar-te al costat de Descartes com el de Locke. La lògica et faria pensar que som la mateixa persona al llarg de la vida, sí. Però escoltes els raonaments de Locke, i almenys a mi em costa trobar arguments per dir no, és que això no és així, Locke està equivocat. No ho sé, la veritat, em sembla un tema molt interessant, un tema que val la pena reflexionar-hi. Jo t'havia demanat quan hem començat si érem la mateixa persona al llarg de la vida o no. No ens ho has pogut respondre, però sí que ens has fet pensar una estona. I
era l'objectiu. Si es poguessin trobar respostes en filosofia, ja no existiria. Per tant,
ja no hi hauria filosofia.
Exactament, vull dir, és això la nostra... La feina del filòsof és això, no? Intentar buscar i buscar, tot i que al final no
trobes.
No trobes.
Busques, però no trobes.
I això són dues argumentacions de filòsofs, ja et dic, de filòsofs d'aquests de referència, però actualment també s'ha parlat molt d'això, vull dir, i també se'n parla, i la crítica de la substància, la crítica de... d'això, de si som sempre el mateix o no, o si el caràcter també ens fa canviar o no, o si al final no canviem, si al final només ens descobrim a nosaltres mateixos, perquè la gent normalment ens diu oh, has canviat de forma de ser. Potser no has canviat, potser és que tu ja eres així i només has arribat fins aquí. No sé si m'explico, la gent diu no, has canviat, i si només evoluciones i et descobreixes a tu mateix? No és canviar, però és descobrir-se, és una altra manera de veure les coses, no? Vull dir, ja et dic, és complex i no crec que mai s'arribi a respondre la pregunta. Hi haurà alguns que tiraran per l'ànima, hi haurà alguns que no, i així ha anat la filosofia de sempre, vull dir.
I continuarem buscant la resposta i, mentrestant, tu vindràs aquí al cafè cada 15 dies a explicar-nos què feu els filòsofs.
Exacte, i una altra cosa, i un altre tema, exactament.
Doncs moltes gràcies, Adrià.
Molt bé, moltes gràcies.
I ens tornem a escoltar d'aquí 15 dies.
Exacte.
Arribem ja al final del cafè de Punt 7 Ràdio i, com sempre, ho fem amb música. Abans, però, recordar-vos que ens podeu seguir a la nostra pàgina de Facebook, ens podeu escriure a cafè.7radio@gmail.com i que, si voleu, podeu tornar a recuperar aquest o qualsevol altre programa entrant a santsaloni.cat/ràdio. Ara mateix, l'Adrià ens estava intentant respondre a la pregunta de si som la mateixa persona al llarg de la nostra vida. Però i si fóssim més d'una persona al llarg de la vida? I si fóssim de moltes formes diferents? I al final no tingués sentit dir que siguem sempre la mateixa persona? I si som només partícules de Déu? Doncs nosaltres no ho sabem, però el que sí que sabem és que això ens ho diu el Petit de Calaril. De nom real, Joan Pons, el Petit de Calaril és un músic de Guissona que s'està obrint pas dins l'escena independent de Catalunya. Amb un estil molt propi i peculiar, ens planteja el que podria ser una aportació més en la recerca del qui som. I és que ja ho diu la cançó Partícules de Déu de l'àlbum Boli de Dol. Tants i tants planetes com hi ha en el cel, tants i tants estels com hi ha dins teu, som de tantes formes com hi ha estels. Som de totes formes partícules de Déu. Potser la teoria s'hauria d'elaborar una mica més, però si us sembla, mentrestant, escoltem la cançó i acomiadem el programa. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i ens tornem a trobar d'aquí 15 dies al Cafè de Punt 7 Ràdio. Bon carnaval!
Bona nit i bon carnaval.
Bona nit.
Bona nit.
tants planetes com hi ha en el cel, tants i tants estels com hi ha dins teu. Som de tantes formes com hi ha estels, som de totes formes, partícules de Déu. Tants i tants planetes com hi ha en el cel, tants i tants estels com hi ha dins teu. Som de tantes formes com hi ha estels, som de totes formes, partícules de Déu. Tants i tants planetes com hi ha en el cel, tants i tants estels com hi ha dins teu. Som de tantes formes com hi ha estels, som de totes formes, partícules de Déu. Tants i tants planetes com hi ha en el cel, tants i tants estels com hi ha dins teu. Som de tantes formes com hi ha estels, som de totes formes, partícules de Déu. El cel, tants i tants estels com hi ha.